Fes ta festa.
Som cultura popular.
I ja tornem a seguir una altra vegada. De fet, jo hi era fa un moment, senyor Carbó, perquè estava parlant d'aquesta exposició del Vall de Bastons, també, però, clar, tot això eren coses enregistrades, i ara sí que ja som en directe una altra vegada. En aquest moment ara passa exactament un quart d'hora, són les 6 i 15 minuts, aquí en el Som Cultura Popular, aquí a la fàbrica de Fabricots de Sant Andreu del Palomar. Aquí estem per continuar amb aquest programa maratonià que ha estat interromput ara durant dues hores perquè els amics de la Xal, de la xarxa de televisions locals, doncs, ha fet el seva emissió en directe, ja hem fet tota la història, hem reutilitzat el nostre estudi també com a lloc de maquillatge i tot plegat, i ara ja tornem a tenir l'estudi nosaltres per nosaltres solets per seguir les entrevistes. Ja les hem anunciat aquest dematí i la que ens toca fer ara és una entrevista amb en Lluís García Petit, que és el director de l'Institut de Patrimoni Cultural Immaterial. Lluís García Petit, bon dia, bona hora. O bona tarda, és igual, però en tot cas nosaltres diem bon dia sempre amb el Festa Festa, perquè com el fem per internet el poden escoltar l'hora que vulguin. Clar. Per tant, no hi ha cap problema, no? Molt bé, doncs en volem parlar. I per què en volem parlar? L'Amadeu Carbó em deia, és que és molt interessant que ens puguem introduir en aquest tema del patrimoni immaterial, del patrimoni en general, perquè totes aquestes coses, hi ha molts dubtes, hi ha moltes coses i val la pena aclarir-les.
I confusions.
I confusions,
moltes,
exacte.
Confusions.
Per això hem volgut buscar un especialista. D'entrada, en el Lluís García Petit li voldríem preguntar, per l'entitat que ell és el director, aquest Institut del Patrimoni Cultural i Immaterial, quan neix, com neix i el per què, d'alguna manera?
Això no neix, encara no fa un any, i neix perquè detectem una mica la necessitat que hi hagi alguna entitat que contribueixi a impulsar l'aplicació de les convencions de l'UNESCO en matèria de patrimoni a Catalunya. Dic contribueixi perquè no som nosaltres sols, evidentment les institucions i especialment la Generalitat ja ho estan fent també, però nosaltres modestament des de la societat civil també ho podem fer. I en aquest tema, perquè jo vinc d'una trajectòria d'anys de treball al Centre UNESCO de Catalunya com a responsable del Departament de Patrimoni, i en allà vam començar a treballar en aquesta convenció quan va entrar en vigor, i quan va tancar el Centre UNESCO de Catalunya, doncs va semblar interessant continuar amb aquest treball.
Feia falta algun ens o alguna entitat, doncs, que pogués continuar aquesta tasca que fèieu en quant a, doncs, això, a vetllar per aquest patrimoni.
No només a vetllar, sinó a portar aquesta visió internacional, diríem, a no perdre el fil del que s'està fent a la resta del món, a estar informats de com es va progressant en l'àmbit de la UNESCO, perquè la distància entre la UNESCO com a organització d'estats i el carrer, diríem, és molt gran. Hi ha un gran forat aquí i, per tant, entenem que calen elements aquí al mig, no? Actors aquí al mig que vagin transmetent els missatges de dalt a baix i de baix a dalt. I això és el que nosaltres modestament intentem ajudar a fer.
Aquí nosaltres tenim, per exemple, clar, avui ens trobem aquí en una mostra de patrimoni immaterial. Ha estat molt cobejat i molt dit per tots els mitjans de comunicació, doncs, el fet de que s'hagi reconegut la Patum o s'hagi reconegut altres elements de casa nostra, com els castells, com a patrimoni immaterial de la humanitat. Però potser abans de parlar del patrimoni immaterial podríem parlar de patrimoni pròpiament dit. Què és el que podríem definir com a patrimoni d'un país o d'on?
Hi ha unes quantes definicions de patrimoni cultural. O sigui, hi ha el patrimoni en el sentit econòmic, ja per començar, que la majoria d'estats i de governs tenen el seu departament de patrimoni, però en el departament d'economia. No és que estigui tan allunyat, perquè d'alguna manera el patrimoni en el sentit cultural és allò, és, diguem, una riquesa cultural que nosaltres heretem de les generacions anteriors i que considerem prou important com per transmetre a les generacions futures. Per tant, són aquelles coses, així en general, que tenen, com diuen les normatives en general, que tenen un alt interès des del punt de vista històric, social, científic, antropològic, etnològic, etc. Una qüestió clau aquí és qui decideix si tenen aquest interès o no. Però en principi patrimoni seria això. No sé si...
Va molt lligat, veig que va molt lligat a la paraula llegat, no? De transmissió.
Sí, sí.
De transmissió.
Sí, va molt lligat. O sigui, el patrimoni ha de tenir una certa profunditat històrica, diríem.
Mm-hmm. Per tant, ja, per dir-ho d'alguna manera, avui serà una entrevista que parlarem de molts conceptes abstractes, eh? Sí, això, perquè el patrimoni sí. Ho és així. Per tant, per un cantó podria ser aquell, un patrimoni podria ser aquelles manifestacions del que sigui, o aquells béns, parlem de béns millor, perquè tant pot ser una cosa física com no, no? Un bé,
sí.
Que ens pot venir llegada, on nosaltres podem generar.
Si nosaltres la podem generar, jo crec que és una mica com la tradició. Nosaltres la podem generar i allò potser algun dia serà tradició, però és clar que nosaltres ja, diguem, permeteu-me l'expressió, tinguem l'arrogància de dir que, és que això ja és patrimoni, perquè això estem segurs que d'aquí a generacions encara es valorarà, home, hi ha una diferència, potser siguem una mica més modestos, nosaltres senzillament intentem transmetre-ho i ja veurem d'aquí un temps si realment alguna altra generació successiva ho han anat fent seu i per tant llavors potser sí que podrem parlar amb més propietat que això és patrimoni.
Perquè el patrimoni denotaria d'entrada amb el mateix nom de patrimoni un valor, diguéssim, no? O sigui, estaríem parlant sí. d'una cosa que té un valor.
Exacte.
En canvi, el valor és una cosa que depèn del moment històric o depèn de la societat o depèn de moltes coses, és variable.
Exactament.
Amb la qual amb qui és allò una mica, és que m'he quedat una mica amb l'expressió que ha dit ell mateix, no? Qui posa el cascabell al gat, no? Una miqueta, qui és que considera que això és patrimoni i que això no és patrimoni, o si hi ha una manera clara de dir això que té unes característiques concretes és patrimoni, encara que en aquest moment potser el reconeixement no sigui excessiu, no? D'aquest patrimoni, però val la pena vetllar-ho perquè potser ho pugui arribar a ser, no?
Sí, sí, és un terreny molt, molt delicat, no? Vaja, és el conegut cas de les obres d'Antoni Gaudí, no? Que en el seu moment eren tan menys tingudes i que avui les valorem com un gran patrimoni, no? És complicat, però a mi em sembla interessant la idea aquesta que no tot el que és cultura és automàticament patrimoni. No tota l'expressió cultural és automàticament patrimoni. Patrimoni té ja aquest afegit que té un sort recorregut històric. Qui li posa el cascabell al gat? A veure, més o menys tothom està d'acord, hi ha un consens que és la societat qui ho posa. Però clar, anem concretant una miqueta més, oi? Això és com la democràcia, no? Clar, ja escollim els governants i per tant ja tenim, no? I cada vegada estem veient més i estem reclamant més, home, que hi hagi més participació. Encara que hi hagi els governs, això no crec que també la població directament tingui altres mecanismes de participació. Uh-huh. Doncs el patrimoni seria una mica això. Fins ara, tradicionalment, el que ha passat és que qui ho ha dictaminat són els experts i les institucions, per dir-ho així. Són, i de vegades experts vinculats a institucions, els que diuen, home, és que això té molt de valor des del punt de vista històric, des del punt de vista artístic. En el cas del patrimoni immaterial, la UNESCO, aprenent una mica de la lliçó d'altres convencions del patrimoni més monumental, ha arribat a la conclusió que el patrimoni s'estava allunyant una mica de les societats, de la base del social, i per tant, aquí ha fet un pas qualitatiu endavant i diu, és patrimoni cultural immaterial allò que la comunitat que ho practica considera que és patrimoni cultural immaterial. No és la institució ni l'expert. Que no vol dir que la institució i l'expert hagin de quedar al marge. No, de cap de les maneres. L'expert és fonamental. Perquè l'expert és, efectivament, qui té tot el coneixement i qui pot aportar tota la informació sobre valors que pot tenir aquell element, aquell bé. El que passa és que aquesta informació l'ha de compartir amb la societat, l'ha de compartir amb la gent que manté viu aquell element, aquella tradició, aquella festa, i és en aquest diàleg on ha de sortir el consens de si allò és patrimoni o no és patrimoni. Però l'última paraula sempre la té la comunitat.
És difícil per això tot i amb així, perquè hi ha coses que la comunitat no apreciarà potser d'entrada i que en canvi, doncs, objectivament, gairebé, jo ara penso en la part, jo penso en la música ara, jo ara penso en el que jo conec i el que d'allò, no? Vull dir, la música en el fons, jo sempre parlo de que un 80% de la música són matemàtiques, no? Vull dir que és una cosa molt més tangible que no pas qualsevol altra. Hi ha obres musicals que objectivament són molt valuoses, diguéssim, encara que potser el reconeixement per part del públic no hi sigui, no? Llavors, clar, aquest patrimoni...
Jo penso que aquí acabes de donar la clau per l'argumentari, és a dir, tu com a músic pots avaluar, per exemple, o una persona, un crític d'art, per exemple, pot avaluar una obra d'art amb un criteri i tu dius, ostres, aquesta composició és magnífica, però en canvi socialment, és a dir, el gruix de la comunitat no la valora com a tal perquè no se l'ha fet seva. Estaríem parlant amb això.
I perquè no té la informació i el coneixement suficient que li ha de portar l'entès. Jo crec que si una cosa... Jo aquest concepte d'objectivament... En fi,
és
relliscós també.
És molt relliscós.
Però admetent que hi sigui, i que probablement hi és, o arribaríem a un acord, aquest component objectiu s'ha d'explicar. Perquè si no s'explica és el que diu l'Amadeu. No hi ha aquesta connexió entre la societat i el patrimoni. Mm-hmm. I de vegades, des del món dels experts, dels coneixedors, hem fet massa èmfasi, històricament, i jo vinc del món de l'arqueologia i ho he viscut molt en primera línia, això en aquest àmbit, hem fet molt d'èmfasi a convèncer les institucions de la necessitat de preservar aquell patrimoni i ens hem oblidat una mica d'explicar-ho a la societat directament. Pensant que com que nosaltres som els experts i les institucions ja estan d'acord amb nosaltres, allò automàticament ja estem fent una feina a favor de la societat. Però si no li expliquem a la societat, no, potser no acaba de veure-ho. Clar.
I la societat, aquell patrimoni que pertany a aquella societat, desconeix l'existència com a tal, no és patrimoni. Sí? És a dir, jo penso que aquí la balança és complicada.
Exacte.
El criteri és complicat en el sentit de dir, jo conec, però els meus coneixements tècnics, conec una obra, jo puc dir aquest got és fantàstic perquè està creat amb una... però la societat no ho coneix. El got continuarà existint, però no serà patrimoni. Jo penso que i aquí és on jo volia entrar en el sentit de la crear confusió. És a dir, ara tots ens ha entrat com una mena d'eufòria dins el camp tradicional i dins el camp festiu sobretot, com una eufòria a partir de que s'ha el mot o el concepte patrimoni immaterial ha agafat volada. Fins fa 10 anys no parlàvem de patrimoni immaterial dins els cercles dels festers, del món fester. Però clar, és que no tot el que generem i no tot el que fem és patrimoni. M'enteneu? Llavors, això pot conduir per un cantó a mals entesos i per un altre cantó també a frustracions, en el sentit de que tu estàs convençut que a totes aquelles determinades manifestacions festives són patrimoni immaterial i realment no ho són. I aquí està la preocupació. Això una mica ho vam debatre ja en el seu moment
en altres llocs. No? Encara debatut.
Sí, sí.
I estem intentant portar més aviat elements de reflexió que no pas respostes màgiques.
Exacte.
No volem pontificar de cap de les
maneres. No, aquesta taula, més que una entrevista, és allò, reflexionem, potser.
Arribem a l'equador, al meridià, com ho diem, això?
A l'equador de l'entrevista.
De l'entrevista, i posem el tema musical que hem, d'alguna manera, pactat amb el nostre convidat, que ens demanava, precisament, una peça marinera, diguéssim, no? Que t'agraden especialment les havaneres, no?
Sí, és un tipus de música que sempre m'ha agradat i a més m'agrada perquè moltes d'elles, la majoria, crec jo, són cantables, no? Tenen lletra i això trobo que és una cosa que hem perdut i que a mi m'agradaria que recuperessin com a societat, no? Això de poder cantar quan vas de festa i quan vas en els bars és que està pràcticament prohibit, no? Que cantis ara, has d'anar als karaokes, no? I és una altra cosa. I aquest cant col·lectiu, jo trobo que era un gran què. Si era patrimoni o no ho sé.
Hi ha molta gent que ho reclama que els catalans hauríem de cantar més del que cantem, això és veritat, que som un poble massa cantador. Doncs escoltem aquesta Barca Xica, no?, del grup Mestre d'Aixa.
L'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador petit. Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar, que els cuixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un am que no pesi gaire i que te'n fil de passar amb l'ala d'un pavelló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa no es posi gens al gairó. Xarxa la fa un fullet amb tela de mosquitera que jo conec l'indret per quan surti de pesquera on només hi ha xenguet petit. La xarxa la fa un fullet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera on només hi ha xenguet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan soti el blau marí vindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el dia que arribi amor carregat de proa a popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà tropa, pregonant la meva sort. Tothom dirà, Déu-n'hi-do, tanta pesca no s'explica, 3 onces del peix millor, amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador.
La versió del grup Mestre d'Aixa d'aquesta conegudíssima venera, La barca xica. I seguim.
Festa, festa.
Som Cultura Popular.
Continuem entrevistant el nostre convidat d'aquest moment, en Lluís García Petit, que és, com dèiem, director de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial. I amb ell volem seguir parlant del que parlàvem, que és, clar, és que és això, no? Vull dir, és un tema que també hem parlat fora. Ell diu que li agradaven les habaneres, però no li hem deixat sentir res de l'habanera perquè l'hem estat aixecant a preguntes durant tota l'estona que estava amb antena, no?
No, una mica al llarg de les reflexions que hem anat fent tots plegats, una mica ja hem encaminat el que es pot considerar o el que és patrimoni, que de fet hi ha una definició que la UNESCO doncs la té clara i que una mica més una mica doncs és la que tothom accepta com a vàlida, però ara com s'organitza tot això? És a dir, per declarar una festa, un element, una dansa, declarar-la patrimoni, què? Què passa?
Distingim dues coses. Quan parlem de declarar patrimoni, de fet, jo crec que estem entenent dues coses diferents. Una cosa és dir això és patrimoni o això no és patrimoni, i l'altra cosa és el que en conjunt, no?, es coneix com la declaració per part de la UNESCO que els castells són patrimoni, que estrictament no és una declaració, estrictament és la inscripció en una llista. Una llista que és una petita part d'una convenció que obliga a moltes coses per salvaguardar aquell patrimoni. Per tant, quan parlem de declarar, aclarim si volem dir una cosa o l'altra. Si és estar en una llista de la UNESCO, això té uns tràmits, té uns procediments, s'han de complir uns requisits, etc. Si estem parlant de dir si allò és patrimoni o no és patrimoni, això ja hem dit que li correspon a la societat.
És molt més
difícil. I en aquest sentit, la convenció de la UNESCO el que diu és: el primer que han de fer els estats per aplicar la convenció és identificar el patrimoni que tenen al seu territori, és a dir, saber què tenen per llavors poder actuar sobre això per garantir que ho transmetrem a les generacions futures, si no sabem exactament què tenim, perquè la mirada de patrimoni immaterial no coincideix exactament amb la de cultura popular i amb la de patrimoni etnològic. Va una mica a cavall de tot això, però no és exactament la mateixa. En realitat, tampoc tenim inventaris de la cultura popular.
És que una mica, el rotllo, jo veig una idea, perquè o sigui, quan parlem d'aquest inventari, d'aquesta història de la UNESCO, no? que reconeixen que com patrimoni immaterial hi ha una cosa, un afegit molt important, de la humanitat. Aquest afegit, diguéssim, significa com si diguéssim allò de què ens enduríem a una illa deserta, d'alguna manera, no? O sigui, dona aquesta sensació, dius, tenim aquestes coses que són les que, tant si com no, s'haurien de salvar perquè són imprescindibles, diguéssim, no?
Tens raó, dona aquesta sensació, però no vol ser això. El que passa és que a la UNESCO, i en aquestes convencions, i en aquestes llistes, i en aquesta cursa per posar-se a les llistes, conviuen dues ànimes. Conviuen les ànimes que tendeixen a ser més instrumentalitzadores del patrimoni, per dir-ho d'alguna manera, no? D'aprofitar el patrimoni per generar activitat econòmica, per exemple, per atraure turistes, i l'ànima que intenta ser una mica més rigorosa, no? Més fidel a l'esperit de la convenció i que intenta, diguem, sobretot preservar aquell patrimoni indistintament de si allò té un vessant econòmic o no. Aquestes dues ànimes conviuen i apareixen constantment en els debats del comitè intergovernamental que es reuneix cada any. Constantment estan allà. I hi ha candidatures que s'han inscrit a la llista que tenen un vessant una mica, en aquest sentit, instrumental, no? Com quan s'inscriu la dieta mediterrània. En fi, és una mica això, no? Només cal mirar que els primers ministeris que hi van donar suport van ser el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Agricultura, no pas el Ministeri de Cultura, no? I la candidatura de l'àpat gastronòmic dels francesos la va anunciar el president de la República en un saló de l'agricultura. Per tant, ja es veu que tenen un altre tarannà, diguem, del que és una candidatura dels castells o de la Patum o d'altres coses. Per tant, és veritat que es dona aquesta sensació, però en realitat la llista de la UNESCO es diu llista representativa del patrimoni cultural i material de la humanitat. És representativa d'aquest patrimoni de la humanitat. Uh-huh. No és com la dels monuments, que aquella sí que valora, sobretot, que tingui un caràcter excepcional. Aquesta no.
Aquesta és més general, per dir-ho d'una manera. Sí, és una evolució. És una mostra de les coses.
Exacte. És una mostra que té com a finalitat cridar l'atenció de la societat sobre l'interès de preservar aquell patrimoni.
I llavors, un institut del patrimoni cultural immaterial, que no especifica que sigui el de l'humanitat, ni el de l'UNESCO, ni el del lloc, sinó el general, penses, per exemple, no sé, que valdria la pena preocupar-se ja no des de l'institut només, sinó des del mateix govern o des de les institucions que els hi pertoca, de que potser el que caldria seria, el que deies tampoc, no tenim un inventari, no, diguéssim, inventariar realment les coses que hi ha i posar-les totes en ordre i ben conegudes perquè en algun moment donat la societat pugui decidir què és el que es pot considerar més patrimoni o menys patrimoni, depenent de l'èxit. Si no ho coneixen, és impossible.
Exacte. I això s'està fent. Això ho vam començar a fer nosaltres des del Centre UNESCO amb l'inventari del patrimoni del Montseny, que després la UNESCO va reconèixer com una de les millors pràctiques, n'hi ha 11 a tot el món, de projectes de patrimoni immaterial, i ara això, aquest projecte i la metodologia que se'n va derivar s'està aplicant a les Terres de l'Ebre, a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, amb un projecte de govern, no?, encapçalat per la Direcció General. Per tant, es va fent aquesta feina, però no podem esperar tenir un inventari d'aquestes característiques en 4 dies. Això és una feina que durarà anys i hem de tenir paciència per anar-ho fent, perquè el concepte, com dèieu al començament, és molt nou encara, és molt desconegut, i és feina de tots anar-lo donant a conèixer, anar-lo explicant, anar fent aquestes reflexions col·lectives que vosaltres també esteu promovent, i entre tots anar avançant passet a passet.
Quan parlaves de la biosfera, en aquest cas de l'Ebre, clar, és que el concepte de patrimoni ha avançat molt, ha avançat molt. Agafes la carta de Venècia, que ja fa una pila d'anys que està feta, i clar, dius, ostres, hem donat passos de gegant, passos de gegant, vull dir, que s'ha hagut de treballar molt per anar modificant aquest concepte de patrimoni, i ara arribem a aquest punt de que estem ja jo vaig estar llegint la documentació del patrimoni del Montseny en el seu moment, i clar, abarcava també tota una contextualització en el territori, no només es parlava de patrimoni immaterial, es parlava formes de vida, es parlava de patrimoni tangible, material també, es parlava de tot, és a dir, ja es creava la trama d'unes coses que havien nascut com, per dir-ho d'alguna manera, separades, i aquest concepte de patrimoni va agafant forma, es va modelant. Però jo segueixo tenint la sensació que encara això queda molt per evolucionar.
Sí.
I que generació a generació anirà evolucionant cada cop més, perquè això es va adaptant a les necessitats societàries de cada moment, no? I el que passa que ara jo penso que estem en un moment, almenys aquí, que ara això ha esclatat, no? I ho podem veure, no? Fins ara no ho veiem, probablement hi havia altres estats i altres països doncs, que això ja ho tenien per la mà feia anys. No ho sé, nosaltres potser ens ha arribat ara. I per
no
això
tant, no tant, tothom va una mica...
Estem a la...
Sí, la convenció va entrar en vigor el 2006 i aquestes convencions de l'UNESCO són grans transatlàntics, no? Tenen un gran pes i costa de fer-les arrencar i que agafin una certa inèrcia. Són coses que van a poc, eh? Van necessitar només 3 anys per fer les primeres inscripcions a la llista.
Clar.
Vull dir que són coses que van a poc, però, vaja, té un gran recorregut per davant. Per tant, no ens hem de desesperar tampoc, eh? Hem d'anar... treballant.
No, desesperant, no ens desesperarem, eh? Això.
I aquesta mostra, evidentment, està ajudant molt també que puguem debatre sobre aquest tema, no? Tota la feina que està fent l'ENS de l'Associacionisme Cultural com a ONG acreditada per la Convenció, que també estem treballant tots en aquesta línia, no?
I és el que volia preguntar. Alguna acció que poguessis concretar de cara, doncs, als oïdors de dir, bueno, properament ens ficarem molt especialment amb això des de l'institut o és una feina molt genèrica que cal anar duent a terme a poc a formigueta, però hi ha alguna punta de l'iceberg, diguéssim, que puguem esmentar al respecte?
Jo crec que el que ens agradaria anar fent és els inventaris, no? Anar fent aquest inventari com a primer pas de tot el que tenim en aquí. A mi em sembla que això... I dintre d'això, potser hauríem de fer un esforç també per identificar aquelles coses que poden estar una mica més en perill, per dir-ho així, no? Que potser no som tan conscients que són patrimoni immaterial. Estic pensant sobretot en un dels àmbits que parla la UNESCO, que és el dels coneixements i usos relacionats amb la natura i l'univers, no? Que això... potser queda una mica més lluny de la cultura popular, tampoc queda lluny del tot, no? Però estic pensant, per exemple, en el món dels herbolaris, no? Aquest ús tradicional de les plantes com a remeis, no? Aquesta farigola que ens fem nosaltres a casa per desinfectar o quan tenim mal de coll, no? O aquesta aigua amb mel i llimona, o aquesta camamilla que ens fem quan ens fa mal la panxa, no? I aquestes botigues d'herbolari que estan desapareguent en la ciutat de Barcelona, per exemple. Tot això és un món que és patrimoni. No és patrimoni, dins del que considerem com a cultura popular, no tan evidentment com les festes, això sembla clar.
No ho sé, jo particularment penso que sí.
Des del meu punt de vista sí.
A mi és un tema que em sembla molt interessant de treballar perquè és de les coses que se'ns poden anar escapant de les mans, de fet se'ns estan escapant de les mans una mica, aquestes tradicions, aquests costums, no? Aquests usos socials.
Hi ha tantes coses. Nosaltres, en el moment que vam plantejar, ens deia fa molts anys fer el Festa Festa, substituint un programa que es dedicava només a sardanes, vam pensar realment en això. És que les temàtiques que podem tractar en un programa de cultura popular són tan brutals i tan diverses i en tantes bandes que no ens les acabarem mai. Vull dir que tenim programa per anys i per ara està funcionant, perquè
sí,
ja en portem 25.
La veritat és que sí.
Estem funcionant. No, però realment, tot el tema... Avui parlàvem amb Fra Valentí, precisament, aquest matí, sí. I comentàvem la possibilitat d'això, de poder fer una secció que, de fet, es fa a Ràdio Estel, no?, sobre les herbes remeieres i tot plegat, no? Vull dir, vaja, ja la cultura popular és immensament gran i, evidentment, jo penso que és patrimoni. Diguem que es podria definir en algun moment el patrimoni com el saber popular, també, no? Una
sí,
miqueta.
Però quina és la comunitat que ha d'avalar si això és patrimoni o no?
Clar, aquí està.
Tornem a anar al començament del debat.
Perillós.
Clar.
Molt bé. No sé si hi ha alguna altra cosa, senyor Carbó, que voldria afegir ara, perquè ens podríem estar molta estona parlant de tot això i no acabaríem mai. Però...
Jo penso que això passarà per diferents punts. Un, de posar en coneixement de la societat la convenció, això ja s'estan fent esforços de publicar la convenció per internet, a nivell en paper, és a dir, això, aquest esforç ja s'està fent, i dues, parlar molt, debatre molt i arribar a acords perquè en el fons hi haurà un moment que allò que dèiem, no? És la societat qui diu que una cosa és patrimoni, no? Però en el fons hi haurà una taula de persones determinades que hauran d'arribar a un acord per dir, és això. No?
Sí. Hem de buscar aquest consens social.
Hem de buscar aquest consens.
I no hi poden faltar institucions, experts i representants i la comunitat directament implicada. Sí.
És bàsic.
Doncs volem agrair moltíssim a Lluís García Petit que hagi estat aquesta bona estona que hem estat xerrant amb ell aquí d'un tema tan important com és el patrimoni. Ell és el president de l'Institut de Patrimoni Cultural Immaterial i amb ell hem conversat aquesta bona estona aquí en el Festa-Festa, aquest Festa-Festa tan especial que és espectacular, senyor Carbó, absolutament. La quantitat de gent, el riu de gent que està passant per aquí, per davant...
Miri, jo els saludo ara.
Sí, hola. Ara saluda, saludi.
Hola.
Hola. Està passant moltíssima gent per aquest Som Cultura Popular, perquè interessa la cultura popular i perquè, a més, la gent participa, és que dèiem, no? El patrimoni immaterial també són la gent que fan la cultura popular.
És un patrimoni viu.
Aquest és el que tenim. Repetim moltíssimes gràcies, Lluís García Petit, i fins una propera ocasió.
Està tot un plaer, quan vulgueu.
Ara continuarem, perquè això no s'atura, i continuarem amb un altre bloc, precisament de seccions, i automàticament després a una altra entrevista que farem amb en Lluís Ardèvol per parlar d'aquest catàleg de gegants centenaris que s'ha presentat fa una estoneta, no? Diguéssim, sí, sí. Aquí en el Som Cultura Popular, aquí a la fàbrica Fabra i Coats a Sant Andreu. Seguim.
Festa, festa.
Som Cultura Popular.